L'audiovisual.
Amb les fulles mortes i les enfants qui sem, dues cançons de Joseph Cosma pervertianes de la pel·lícula Le Porto de la Nuit de Marcel Carné del 1946. Aquest compositor i també clàssic us dona la benvinguda a la França de l'alliberament, a la visió poètica del rodamón, que és el destí de la noia que plora, la Nathalie Nattier, que ens serveix també per donar-vos la benvinguda al Diego Monroy i l'Àlex Gorina en aquest audiovisual que una setmana més, cada setmana a aquesta hora, i a més el podcast ens introdueix al món de les bandes sonores, la música de cinema, a través del recorregut que John Barry, George Delerue, Alex North i Nino Rota ens deixen fer sobre aquesta especialitat, aquesta qualitat específica de la música que expressa a través de les imatges i fent-la servir, o deixant-se fer servir per les imatges, el que és la comunicació sensorial que introdueix a qui mira en el món que també sent, en el doble sentit de la paraula, d'escoltar i de sentir íntimament. És la nostra feina i continuem endavant avui amb un capítol que hem titulat De l'edat mitjana al renaixement, perquè els quatre compositors que estem comparant precisament quedaran en un ordre, per casualitat, avui, que ens permet anar de l'edat mitjana més antiga al renaixement més a posteriori, per entendre'ns, d'una manera absolutament natural. Hem d'agrair el destí, efectivament, el destí de Le Porto de la Nuit, que ens hagi permès fer aquest joc d'una manera tan plus com perfecta. Així és que començarem amb John Barry i The Last Valley, l'última valle, la pel·lícula dirigida per James Clavell, el novel·lista, l'any 1971. Una coproducció angloamericana rodada al Tirol, on Michael Caine, Omar Sharif, Florinda Volkan i Per Oscarsson viuen aquesta guerra dels 30 anys, del 1600, i direu, un moment, 1600, edat mitjana, no és... És veritat, aquesta guerra de la reforma i la contrarreforma en el si del Sacre Imperi Romà Germànic, que va canviar completament el mapa d'Europa, doncs té lloc ja durant una època que Europa és renaixentista, però el món rural, inaccessible, on la vida és totalment aïllada de la resta, es mantenen les característiques encara del món feudal i de la vida de segles abans, i és el que hi ha en aquest film. Protagonitzat per un petit exèrcit que ha fugit de la guerra i de les epidèmies, arriba a una petita pàtria, que és com Shangri-La, aquesta vall aïllada del món on no hi ha malalties i no hi ha violència. Ells són protestants, però allà hi ha catolicisme. Immediatament comença la problemàtica que podeu imaginar. Aquesta vall incontaminada apareixerà la violència que dèiem, l'amor i la contaminació, i evidentment tot s'anirà absolutament a orris. I John Barry, el compositor, excels, fa com un segon capítol complementari de la seva feina El León en Invierno, amb més lirisme en aquest cas i el mateix encert en les parts corals. La veritat és que són les millors de la seva vida. No m'enrotllaré més. Endinsem-nos, si voleu, a través del treball de l'Orquestra Filarmònica de la Ciutat de Praga, dirigida per Nick Rain, i una suite que conté els títols de crèdit, el tema de L'arribada a la vall, la cançó del capvespre, El somni de Vogel i la cançó de Nadal i final. És John Barry, és L'última vall.
Thank you.
era The Last Valley amb música de John Barry. I l'edat mitjana ara ens s'allargarà gairebé a tocar del Renaixement amb la música que va fer George Delerue per A Walk with Love, Death, Paseo por el amor y la muerte, una oblidada pel·lícula de John Huston del 1969. Excepte aquí, on va ser un èxit espectacular en el seu moment i encara ressona en la memòria de molts dels espectadors catalans. Era una pel·lícula interpretada per Asaf Dayan, el fill del general israelí, i Angelica Huston, que debutava, la filla del director. Ella interpretant un estudiant amb criteris morals dubtosos que viatja de París cap a Anglaterra per intentar travessar el canal, i ella, la filla d'un noble, feudal però progressista, interpretat pel seu pare John Huston, que descobrirà els errors de la seva classe social. L'acció se situa a una altra guerra, la Guerra dels 100 anys, al segle XIV, entre França i Anglaterra i al mig dels Països Baixos. El projecte, de fet, va néixer de la necessitat d'expressar en una pel·lícula situada en l'època les perita fes l'amor i no la guerra, és a dir, està totalment vinculada a l'època en què es va fer aquesta producció. I és un retrat minuciós, jo crec que ajustadíssim, de la vida d'aquell temps i d'aquell període, amb una altra demostració de la capacitat il·limitada de Delerue per, seguint el seu estil, adoptar les lliçons de la música antiga i també dels seus instruments. Una bellesa absoluta de pel·lícula, una gran banda sonora que dirigeix ell mateix en aquesta suite que ara us hem preparat. Léron, que és el protagonista masculí, fa camí i l'arribada a la mar. Éron coneix la Clàudia. Éron l'acampament dels gitans. Amb tot plegat, tindreu una visió global de com va treballar aquell període el nostre George Delerue.
l'audiovisual.
Catalunya Ràdio.
Mai ens deixarà de sorprendre Jos de la Riera amb les seves solucions pels films on va treballar. I després d'aquest passeig per l'amor i la mort de l'edat mitjana que va fer amb John Huston, en ple renaixement ens trobem amb Alex North i El Tormento i l'Èxtasis, The Agony and the Ecstasy, una adaptació d'una novel·la d'Irving Stone que va fer Carol Reed l'any 1965, que es va rodar a la Toscana, a Umbria i a les mateixes canteres de Carrara, on Michelangelo Buonarroti va treure les peces de marbre per les seves escultures. De fet, la pel·lícula s'ho titulava L'home que no volia pintar, perquè va ser el papa Juli II qui el va arrencar de la seva especialitat, que era l'escultura i també l'arquitectura, però no tant, per demanar-li que li arreglés la Capella Sixtina. I la pel·lícula explicava com es va fer la primera fase, que és el sostre de la Capella Sixtina, a partir del 1508. Un projecte conservador, en origen, on s'havien de representar els 12 apòstols, i que ell mateix va destruir sense permís, Michelangelo, vull dir, Buonarroti, per després fer aquell sostre absolutament il·luminat que on va desplegar el cànon humanista amb el que va donar peu a que la divinitat i la humanitat es trobessin a la part. I això va ser una revolució filosòfica, però a més tècnica total i absoluta. Per exemple, es van inventar unes bastides com no s'havien fet mai per poder pintar el sostre. L'home sol va pintar sol, amb més uns ajudants que li barrejaven les pintures, tot el sostre de la Capella Sixtina, contra els gelos i les conspiracions que tenien lloc a la cort papal en aquest moment. I Charlton Heston va ser qui va fer de Michelangelo Buonarroti, Rex Harrison del Papa, de Juli II, Diane Cilento feia la Comtessa de Medici, sortien els personatges de Bramante, de Rafael el Sanzio, en fi, els grans de l'art d'aquella època. I Alex North fa un programa musical molt particular, molt propi d'ell, no? Que inclou la grandesa evident del que està admirant als nostres ulls, l'oració, el món interior de Michelangelo, l'ambient de la cort moderna que era llavors la cort dels Medici en aquell moment del Renaixement, la por, el dubte, la convicció i el triomf final i definitiu. La veritat és que l'ús de l'orquestra total és absolutament magnífic, com sempre, i ho podreu comprovar amb aquesta suite amb orquestracions d'Alexander Courage, dirigida pel mateix compositor Alex North, que inclou els títols de crèdit i les muntanyes de Carrara, el papa guerrer, els Medici, el disseny dels apòstols, Gènesi, la Capella Sixtina, l'agonia, la guerra, el nou cardenal, l'obra mestra i el final apoteòsic del film. Després de l'espectacularitat d'Àlex North i la seva partitura per El Tormento i l'Èxtasis, acomiadarem el programa d'avui en ple renaixement, també encara fent aquest programa de l'edat mitjana del renaixement. Hem vist com els quatre compositors s'adapten i s'inspiren per fer quatre treballs magnífics. Ara en mans de Nino Rota i l'adaptació del Romeo i Julieta de William Shakespeare que va dirigir Franco Zeffirelli l'any 1968. Magnífica. Amb Leonard Whiting i Olivia Hussey fent els dos protagonistes i uns magnífics John McEnery com Mercutio, Michael York com Tybalt i Pat Haywood com la Dida. La veritat és que aquesta coproducció anglo-italiana rodada als més vells paratges i ciutats, pobles de la Toscana, del Lazio i de la Umbria, va ser un treball exquisit, absolutament, amb Pasqualino de Santis guanyant l'Oscar per la fotografia, amb Danilo Donati guanyant l'Oscar pel vestuari, i no va guanyar l'Oscar, però també l'adaptació dels decorats de Lorenzo Mongiardino era esplèndida. Que Nino Rota no fos ni candidat als Oscar és un d'aquells errors que no es perdonen fàcilment. Amb la narració de Laurence Olivier i la precisió d'incloure fins i tot una cançó on la veu a fer riure molt a la gent que no sabia que s'estava reproduint el so dels Castrati quan actuaven a les Corts en aquella època. Doncs bé, pur 450-xisme, una inspiració en instruments com el llaüt i la flauta meravellosa, el canto d'amore de l'època també traslladat a perfecció a les pàgines purament cinematogràfiques, el Salve Regina, les morisques, en fi, tot plegat en direcció de Bruno Nicolai, amb una partitura que en aquesta suite inclou el pròleg i la fanfària del príncep en Romeo, la Julieta, What is Youth, la cançó aquella que mencionava amb lletres d'Eugene Walter, cantada per Len Weston, després de l'escena de la balconada i el casament. Amb això acabarem. No voleu que us expliqui la història de Romeo i Julieta? Suposo que la coneixeu perfectament i la podreu reconèixer a través de les imatges musicals de Nino Rota.
Thank you. heart is a youth, impetuous fire. What is a maid? Ice and desire. The world wags on. A rose will bloom. It then will fade. So does a youth. So does the fairest maid. One sweet smile has its season for a while, then love's in love with me. Some may think only to marry, others will tease and tarry. Mine is the very best parry. Cupid, he rules us all. Caper the caper, sing me the song. Death will come soon to hush us along. Sweeter than honey and bitter as gall. Love is a pastime that never will pall. Sweeter than honey and bitter as gall. Cupid, he rules us all.
Thank you.